I per evidentment quan és rei és el Tortell.
Tortell. Clar, el rei dels reis.
Rei dels reis.
Carles de la Palma i Anna de la Bastisseria Dolç, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i fer-nos entrar ja en aquestes ganes de menjar aquestes postres tan bones que ens fan Nadal, que fan família, que fan casa i que ens recorden sempre moments, no?, de felicitats i bona companyia. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé la campanya.
Moltes gràcies.
Treballeu molt, però no més del compte, que també us heu de cuidar, que us necessitem tot l'any per anar menjant coses dolces que ens endolceixen la vida. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Adiós.
Bones festes.
Bones festes.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Cugat Mèdia realça la trajectòria de l'esport santcugatenc amb la presentació del documental Units per l'Esport, amb motiu del 25è aniversari de la coordinadora d'entitats esportives de Sant Cugat i la dècada de Sant Cugat Creix. El reportatge fa un repàs pels orígens i la història de les dues entitats. En aquest sentit, a través de dues taules de debat, s'ha posat de manifest la importància de l'esport a la ciutat, així com de les entitats esportives. L'acte ha tingut lloc aquest dimecres a la sala Clavet de la Unió i ha comptat amb representants dels clubs esportius de la ciutat. La santcugatenca Montserrat Obiols ha mort aquest dimecres als 85 anys. Obiols era filla predilecta de Sant Cugat des de 2019 per ser un model a seguir per la seva participació de la societat cultural i política. La santcugatenca va fundar el 1973 la primera escola d'idiomes del municipi, Sprint Idiomes, juntament amb el seu marit, Alfonsus Van Campen. La cerimònia de comiat tindrà lloc al tanatori de Sant Cugat aquest dijous a 3:45 de la tarda. Més de 400 infants han omplert de màgia nadalenca al Teatre Auditori de Sant Cugat amb Scrooge, fem un musical per Nadal. L'espectacle ja ha esdevingut una tradició al municipi per aquestes dates i es basa en el conte de Nadal de Charles Dickens, organitzat pel Cor Infantil Sant Cugat de l'Aula de So i amb la col·laboració de diversos centres del municipi i de les ciutats veïnes. Explica la història del senyor Scrooge, un vell home barri i rondinaire que rep la visita de tres fantasmes amb qui viatjarà als Nadals de la seva infantil. Entesa del present i del futur. I el Partit Popular de Sant Cugat ha celebrat aquest dimecres el sopar de Nadal amb militants i simpatitzants a la masia de Can Ametller. La trobada ha comptat amb el president dels Populars de Catalunya, Alejandro Fernández, que ha assegurat que la formació local del partit està més forta que mai. En aquest sentit, Fernández situa el PP de Sant Cugat com l'alternativa per liderar l'oposició. I el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha aprovat definitivament el projecte per reduir el soroll a la B30 en el seu pas per Sant Cugat. Els treballs es realitzaran entre el quilòmetre 4,5 i el 9,4 entre Cerdanyola del Vallès i el municipi santcugatenc i s'instal·laran paviments fonoabsorbents i pantalles acústiques en els marges de la via. El Ministeri, però, encara no ha detallat quina d'aquestes dues opcions es tirarà endavant en el tram de la carretera que passa per Sant Cugat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Sant Cugat Shopping Centre estrena instal·lacions. L'any 2022 es va iniciar el projecte de renovació del centre comercial per reestructurar i modernitzar els espais interiors i exteriors per respondre a les expectatives dels visitants i comerciants. Aquest 2024 ha arribat la culminació d'aquesta remodelació profunda del centre, que està dissenyat per mirar a l'exterior. Compta amb unes zones enjardinades renovades, un parc infantil i una zona de food trucks. S'ha incorporat una pèrgola i això realça l'atractiu del centre i enriqueix l'experiència del client, ampliant també la seva oferta gastronòmica. La transformació del centre comercial de Sant Cugat ha donat com a resultat una oferta exclusiva i variada de 81 botigues i restaurants, un cinema i 10 espais de quiosc que combinen marques internacionals i comerços locals. Les instal·lacions estan especialment adaptades a les famílies, amb una zona de descans i un aparcament renovat. El nou Sant Cugat Shopping Centre t'espera. Combina innovació, sostenibilitat i bon funcionament per oferir-te una experiència de compra única.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Una nova descoberta obre la porta cap a un diagnòstic més precís de la celiaquia. El grup de recerca del Servei de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Mútua Universitari Mútua Terrassa han demostrat que hi ha un tipus de cèl·lules que poden ser biomarcador clau per diferenciar la malaltia celíaca de la sensibilitat al gluten no celíaca en pacients que segueixen una dieta sense gluten. Aquesta troballa, publicada recentment a la revista Nutrients, podria transformar la forma en què es diagnostiquen i gestionen aquestes malalties. Avui, per parlar sobre aquest tema, saludem i ens acompanya via telefònica la doctora Maria Esteve, que és adjunta al Servei de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa. Maria Esteve, bon dia.
Bon dia.
I també hi ha el doctor Albert Martín, que és adjunt al Servei de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa, investigador principal d'aquest estudi. Molt bon dia, doctor.
Bon dia, encantat.
Bé, doncs comencem amb la Maria. Per als que no tenim coneixements mèdics, com ens explicaríeu d'una forma senzilla la descoberta que heu fet recentment?
Doncs el que hem descobert és que la determinació d'aquestes cèl·lules que s'ha esmentat a la mucosa del duodè, que és la primera part del budell prim, es permet el diagnòstic de la malaltia celíaca en pacients que ja han iniciat una dieta sense gluten. Fins ara ens era molt difícil de diagnosticar aquests pacients perquè totes les alteracions relacionades amb la malaltia a l'iniciar la dieta es normalitzaven. I, per tant, era molt complicat diagnosticar aquests pacients. Llavors, el que hem descobert és que aquestes cèl·lules, dos anys després de l'inici de la dieta sense gluten, com a mínim, es mantenen elevades en la mucosa duodenal.
Per tant, doctora, què pot suposar per una persona que sospita que pot tenir celiaquia?
Doncs tenir un diagnòstic molt precís en el moment en què ens consulta. Malauradament això és una cosa que passa força sovint, perquè a vegades doncs perquè estan de moda fer dietes restrictives, perquè quan es troba malament i hi ha una certa llista d'espera per arribar fins al metge que l'atendrà, doncs comença a fer proves, i no és inhabitual que, o siguin per modes o pel que sigui, que hi hagi pacients que quan venen a la consulta ja han començat a fer una dieta sense gluten. Per poder fer un diagnòstic abans, el que havíem de fer era fer proves de provocació, que eren molt molestes, llargues, difícils de suportar, i per tant ara en aquest moment, quan fem una biòpsia duodenal i aquest marcador està elevat, doncs el diagnòstic de malaltia celíaca és pràcticament segur.
Ara li preguntarem al doctor quines dificultats presentava el diagnòstic de la malaltia celíaca.
Moltes gràcies. Tal com explicava una miqueta la doctora Esteve, un dels principals problemes és que actualment moltes persones ja venen a la consulta que han iniciat una dieta sense gluten, perquè els ho ha recomanat un amic, la veïna, algú, i quan arriben a la consulta ens pregunten si realment són celíacs o tenen una sensibilitat al gluten no celíaca. Mm. El problema és que aquestes dues entitats tenen mecanismes diferents i en la celiaquia podem trobar uns canvis a la mucosa intestinal i uns canvis a la sang, que diem anticossos. En canvi, la sensibilitat al gluten, això no ho veiem. El que ens passa és que quan ja han iniciat una dieta sense gluten, aquests canvis desapareixen. La mucosa es normalitza i no veiem els canvis de la sang. I llavors ens era molt difícil diferenciar-los. Gràcies a aquestes cèl·lules que van descriure, el que veiem és que la sensibilitat al gluten, a pesar que vinguin amb una dieta sense gluten, no són presents, en canvi a la celiaquia sí. I ens ajuda a fer el diagnòstic una vegada ja han iniciat la dieta sense gluten.
I què és el que us va motivar a investigar la diferència entre la malaltia celíaca i la sensibilitat al gluten no celíaca, tenint en compte que en tots dos casos la solució passa per eliminar el gluten de la dieta?
Sí, molt bona pregunta. Mira, la idea d'aquest projecte va vindre realment perquè, diguem que actualment, fer una dieta sense gluten ho fan moltes persones independentment d'una indicació mèdica, sinó, com deia, perquè els ho ha recomanat un amic o una veïna, o senzillament perquè tenien molèsties intestinals, han anat a una consulta privada o un dietista i els han dit, mira, prova a fer una dieta sense gluten i ha millorat, ha presentat una molt bona milloria clínica. Llavors és quan hi ha el dubte si realment aquesta persona era celíaca o no.
Li preguntem a la doctora quina importància té poder diferenciar entre la malaltia celíaca i la sensibilitat al gluten no celíaca per al tractament i per al seguiment als pacients.
Doncs té molta importància, perquè clar, un pot dir si el tractament és una dieta sense gluten, és tan important diferenciar entre una entitat i una altra, i sí que ho és, perquè els pacients amb malaltia celíaca, si no fan una dieta molt estricta, però molt estricta vol dir molt estricta, poden tenir persistència de lesió en l'intestí. En canvi, els pacients amb sensibilitat al gluten no celíaca no tenen lesió intestinal. És a dir, senzillament és un problema, l'alteració és per un altre mecanisme i no produeix lesió en la mucosa duodenal. En els pacients amb malaltia celíaca, si segueixen tenint lesió, això comporta malabsorció de ferro, malabsorció de calç, la possibilitat de tenir, per exemple, fractures òssies a llarg termini i altres complicacions. Hi ha alguna complicació que, afortunadament, no és molt freqüent, però que és molt greu, que és l'infoma primàriament intestinal. És a dir, que en el cas de la malaltia celíaca, aquesta dieta ha de ser molt estricta. En canvi, els pacients amb sensibilitat al gluten no celíaca senzillament han de reduir la quantitat de gluten fins a arribar a un nivell de confort, és a dir, a trobar-se bé, res més, però no cal que sigui tan estricte. Mm-hmm. I després una sí. cosa també és important, i això tenim dades sobre això, sí. És que quan no hi ha un diagnòstic de certesa, sabem segur que l'adherència a la dieta és molt pitjor. És a dir, que la fan, però no la fan, i en canvi quan hi ha un diagnòstic de certesa i saben que tenen una malaltia celíaca i els riscos que comporta no fer la dieta, el seguiment és molt millor.
Clar. Doctor, per què són tan importants les cèl·lules que actuen com a marcador per al diagnòstic de la malaltia celíaca?
Sí, mira, cèl·lules aquestes s'anomenen limfòcits gamma delta. Ho intentaré explicar perquè s'entengui. Mm. Són un tipus de limfòcits que trobem a moltes parts del cos, predominantment, diem, a les mucoses, que són les barreres de defensa que tenim. I aquestes incloent el duodè, que és on principalment es desenvolupa la malaltia celíaca. Uh-huh. Aquestes cèl·lules es troben a la part superficial, que diem el compartiment intraepitelial, és com la part superficial de l'intestí, i tenen moltes diferents funcions, entre elles de defensa, de protegir i de mantenir aquesta barrera mucosa, i sobretot fan el que diem promoure l'homeostasi, que promoure l'homeostasi és regular l'intestí, perquè tant les cèl·lules de defensa, que són les que ens protegeixen, com quan hi ha un atac estigui tot conservat perquè no es destrueixi la mucosa. Llavors, aquestes cèl·lules no són específiques de la malaltia celíaca, també les trobem amb la resta de persones. El que sí que es va descriure fa bastants anys, des de l'any 98, és que aquestes cèl·lules característicament estan elevades amb la malaltia celíaca, estan en un percentatge molt més elevat de l'habitual. Llavors, el que hem vist és que, a pesar de que facin una dieta sense gluten, aquestes cèl·lules continuen elevades. I això és el que ens permet diferenciar-los de persones que no tenen celiaquia o de la sensibilitat al gluten no celíaca. No sé si ha quedat clar o tinc algun dubte més específic.
No, li volia preguntar per què aquestes cèl·lules continuen elevades després de començar una dieta sense gluten en pacients celíacs.
Aquesta pregunta, la veritat és que això no us ho podríem respondre, perquè el motiu exacte de per què continuen elevades, això el desconeixem. No sabem exactament, sembla que és una alteració que diríem intrínseca, que vol dir que és una alteració que va lligada a la malaltia celíaca. Aquests pacients les continuen tenint elevades, mínim, podríem dir, uns 5 anys, que és el seguiment que hem fet. Vale? Després, sembla que amb els anys poden anar disminuint, però durant els primers anys que continuen amb la dieta sense gluten, podem afirmar que continuen elevades. El motiu de per què continuen elevades el desconeixem.
Doctora, quina ha estat la resposta dels metges, dels professionals a aquesta nova troballa i com pot influir això en la pràctica clínica?
Doncs l'acollida ha estat molt bona. La veritat és que ens han arribat inputs de molts hospitals que encara no la tenien incorporada a la pràctica rutinària i que ja s'han posat en marxa per incorporar-la. I de fet, ja s'estava fent en alguns hospitals a partir d'investigacions prèvies que nosaltres havíem fet, també amb aquest marcador celular, però s'utilitzava sobretot per pacients amb malaltia celíaca de difícil diagnòstic. Mm. En aquest cas, de pacients que han començat ja una dieta sense gluten, el diagnòstic és difícil i, a més, afecta a una proporció important de pacients celíacs. Per tant, això ha estat un canvi important que ha fet, d'alguna manera, obrir els ulls de dir, ostres, és molt útil en aquesta situació i, per tant, sí o sí, ho hem d'incorporar en la pràctica assistencial.
Mm-hmm. I, per tant, ara quins serien els següents passos per a la investigació en aquest camp i com podria això beneficiar els pacients en el futur?
Doncs a mi el que m'agradaria és internacionalitzar la utilització d'aquest marcador. No és que no es coneixi, però s'utilitza poc a la pràctica rutinària. És a dir, quan en parlem en foros internacionals, de fet també em van convidar a parlar sobre això al Congrés Internacional de Malaltia Celíaca el passat setembre a Sheffield, la sensació que hi ha és que, ui, és que això és recerca bàsica, és que això és molt difícil, és molt complicat, i en realitat és una tècnica relativament senzilla i que es pot reutilitzar. Per tant, jo crec que ara que a Catalunya està ja força implantat, força hospitals de Catalunya i alguns de l'estat espanyol. Però a fora hi ha relativament pocs centres. Per exemple, hi ha un centre a Itàlia que sí que s'utilitza, a l'Hospital de Sheffield també una mica, però no massa. És a dir, que el que s'hauria de fer és que se'n beneficiessin els pacients amb malaltia celíaca a tot el món. I aquesta és una feina que tenim pendent. Ara que ho tenim publicat, doncs sempre és molt més fàcil internacionalitzar la utilitat d'aquests marcadors que ja estan publicats.
Mm-hmm. Per curiositat, perquè clar, quan parlem d'una troballa, d'una descoberta, d'un avenç científic gràcies a la recerca, pensem que això doncs ha sorgit així, no? com una flor ràpid i corrents, però això porta molt de temps de feina, molt de treball, i sí que m'agradaria saber, perquè la gent es faci una idea, des que comença la recerca en aquest tema fins que s'aconsegueixen els resultats, quant de temps heu estat treballant en aquesta qüestió?
Doncs, mira, també m'agrada que treguis aquest tema, perquè això és una feina d'anys. Aquest marcador el vam començar a utilitzar fa uns 15 anys i l'hem avaluat en moltes situacions diferents. I en el cas de la utilitat en pacients que han començat una dieta sense gluten, el seguiment mitjà d'aquests pacients és de 2 anys i alguns en portaven més de 6. Mm. És a dir que, esclar, això és una feina de formigueta, diguéssim, I sí, després, és clar, els resultats que es veuen doncs, són molt gratificants, però l'esforç és considerable.
Doncs agraïm moltíssim el treball, aquests resultats i els doctors que avui ens han acompanyat al Faves Comptades, la doctora Maria Esteve i el doctor Albert Martín de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Molt bon dia.
Gràcies.
Gràcies.
Busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians? Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Aquest Nadal, vine a fer les teves compres al Sant Cugat Shopping Centre.
Troba tot el que necessites per sorprendre els teus familiars i amics i gaudir d'unes festes inoblidables. A més, diverteix-te amb les nostres activitats màgiques sota el lema Dolç Nadal del 13 al 23 de desembre, on trobaràs...
Pista de gel.
L'arribada del Pare Noel.
Ruleta de premis.
Bicicletes solidàries.
Fotocall interactiu.
Trenet virtual del Pare Noel.
Viu un dolç Nadal i fes d'aquestes festes quelcom especial. T'esperem al Sant Cugat Shopping Centre.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. Cada dimecres a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat.
Cugat Mèdia et desitja un bon Nadal i un feliç any nou.
Ara per fer un repàs a les properes activitats, a funcions de tot, arts escèniques en general. Eduard Gené...
És que, perdona, Carme, però que m'estaves començant...
A inquietar?
M'estaves començant a dir tot això, ja no sé per on començar, ja.
Dic, home, és que... No, al dir-te funcions, dic que no es pensi que anem al circ, ara.
No. Bueno, a veure, també,
sí,
eh?
També?
També tenim circ, el que passa és que arribarà una mica més tard. Però si hem de començar per una cosa, hem de començar per demà.
Per demà.
Per demà divendres.
Demà divendres.
No, jo diria...
Faves tendres i faves contades, també.
Jo diria que, teòricament, el dijous sempre hi ha un petit concert al Bar Mocamoll del casal de Torreblanca. Mm-hmm. Però aquesta setmana no n'hi ha.
I?
No sé per què, la qüestió és que no n'hi ha. Però, per tant, el primer que podíem parlar, evidentment, és el Teatre Auditori, que demà divendres fa una obra que ha tingut moltíssim èxit del grup La Calòrica, que és una gent que a mi m'agrada, fins ara el que he vist m'agrada molt, però que en aquest cas és una cosa especial, perquè d'entrada el títol és en francès. Le Congolais ne marche pas.
Ne me quitte pas.
No. Aquesta és una altra. Me quitte pas del Jacques Brel, pobre, que patia molt.
Perquè... A mi m'agrada molt,
i a mi també, Jacques Brel. I a mi també, clar, i veia com plorava, i anava dient, ne me quitte pas, ne pas oublier ces mots insensés que tu comprendras. Escolta-me, una cosa, una cosa sensacional. Doncs, aquesta obra és una obra que és interessant, perquè diu que la presenten, diu, comèdia grandiosa, frívola i, sobretot, rabiosament política.
És que la política dona per moltes comèdies, moltes obres, molts drames.
Més aviat masses. Més aviat masses. La veritat és que la Calòrica són molt bons, però jo m'agrada veure aquesta obra perquè diu que pràcticament és tot en francès, sobretitulada en català, i després en català. I es tracta d'un fet històric real que Viena doncs, va ajuntar allò. Perquè hi havia un problema aquell típic entre, en aquell moment, a Europa, entre les grans potències, que seria o que era Prússia, o que seria Alemanya avui en dia, Prússia i França, eh? Que sempre hi havia la competència, sempre. I hi havia un problema de dir que això s'acabarà amb una guerra. I llavors el Metternich, que era un austríac, els va reunir tots a Viena, i en plan una mica de festa, sopars, concerts, etc.
Un embolcall bonic.
Sí, a veure si aconseguir aquesta gent, per no de solucionar les coses, fotent-se, matant-se entre uns dels altres, que morien sempre els que no han de morir, i els que han de morir no es moren,
sí.
Doncs va intentar solucionar-ho. I la veritat és que, en fi, com passa sempre, no li va sortir del tot bé.
No? O sigui,
no, el congrés va ser molt divertit, va ser molt maco, va ser molt cultural, inclús.
Però què era, una festa amb ball? I se suposava que ballant
sopars,
havien de solucionar coses?
Hi havia sopars, hi havia reunions, hi havia concerts, i per tant se suposava que si es coneixien els dirigents dels diferents països, doncs arribarien a un acord i no arribarien a la guerra. I la cosa va ser parcialment així en un temps, però, evidentment, després, doncs,
va caure la...
Les guerres que ara estem vivint a tot el món, que s'estan vivint, per exemple, a Orient Mitjà en aquell moment era Europa, on es produïen. El que passa que després a Europa es van acabar les guerres exceptuant les que es van produir, malauradament, a tota la part sud, a tota la part de...
Balcans,
etc etc. Que alguns creuen que no va ser una guerra europea, jo dic que sí. I el diumenge tenim una cosa, que és una cosa d'aquelles ja de sempre espectacular, que és el Mississippi Mass Choir.
Home!
The Gospel Legend Tour. Jo et dic una cosa, s'ha de dir, la gent que ho sàpiga. Es veuen unes imatges, si tu busques el Mississippi Mass Choir,
sí.
Es veuen unes imatges que hi ha com a mínim 200 cantants allà. Aquí no vindran 200, que ho sapiguem.
Que venen la meitat?
Que venen, jo diria que són entre 20 i 25.
Ah, ni la meitat.
Són molt bons, sí. Són molt, musicalment són molt bons, acompanyaments de tres instruments, o sigui, que hi ha teclat, baix i bateria. Canten molt bé, o sigui, fan el repertori clàssic de gospel, que està molt bé, però que no es pensi, quan diu la massa, la massa, sí, són bastants, però...
Però, escolta'm una cosa, aquest cor ja ha vingut.
Ha vingut,
no és
si
la
no
primera vegada.
No, si no m'equivoco, dues vegades com a mínim, a part d'aquesta.
Sí, i jo crec que una d'elles, crec que la vaig anar a veure.
Sí, i estan bé.
I és un espectacle en el que hi participes, que surts amb una energia tremenda.
Sí, fan picar de mans, fan aixecar la gent, etcètera, sí. Ho intenten. En alguns casos més que en altres. No, però és veritat, no. És veritat, a part d'això... Però a vegades a mi em sap greu perquè es fa una presentació i llavors mires el vídeo corresponent, no? I clar, no la sensació que complien tot. I no és així. Però bé, bueno, això és una altra cosa. I com que dèiem abans de circ, perquè l'altra setmana, el divendres 20, sí que hi ha circ. Hi ha un circ, aquest circ que ve habitualment també aquí diverses vegades, sí. Que és el que està format a l'Ateneu Popular en els barris de Barcelona, i en aquest cas veiem un director danès, que és una figura importantíssima dins del circ, que és el Carles Tets, que és professor d'aquest Ateneu Popular, del circ aquest d'hivern, que fan contínuament... O sigui, hi ha molta gent que va estudiar, preparar-se per ser... per ser malabaristes, per ser de circ, per fer tot tipus
com si fos una escola.
És una escola, però és una escola amb molta categoria i, evidentment, passa de sempre que els que estan a l'última fase a la vegada hi estan fent actuacions de tipus professional. Clar.
És com si fessin pràctiques.
Exactament.
Sí.
Però, bueno, de totes maneres, diré una cosa, el circ, segons quin tipus de les coses que es fan al circ, s'ha de ser jove.
Sí, perquè has de
mantenir molt bé l'equilibri, has de tenir molta força.
Físicament has d'estar a punt i preparat.
Per tant, vol dir que és un circ que des dels 15 fins als, posa-li 50,
sí,
es pot tirar...
Allò treballant, eh?
Treballant, evidentment, però vull dir que, clar, llavors ells fan una mica amb una idea com una espècie de guió, que aleshores hi ha una sèrie, és com una petita història, i es van desenvolupant diferents formes de circ, diferents dels models de circ. I aquest any hem de tenir en compte que hi ha una particularitat del Teatre Auditori, i és que han muntat una espècie de temporada de Nadal.
Sí.
O sigui, hi ha una sèrie d'espectacles que, més espectacles dels que hi havia habitualment quan arribava aquestes fetges, no? Aquestes dates. També hem de dir, abans de continuar, que tenim un espectacle clàssic de Nadal, que és Pedra i Sang.
Clar. Pedra i Sang. Però ara ja ha sortit del Teatre Auditori. És que ara, fins ara estàvem al Teatre Auditori.
Ja puc fer l'esment de Pedra i Sang, perquè el 25, 26, 27 i 28, doncs el 25 i 26 amb una funció, una sola funció, a les 8, a les 20 hores, i el 27 i 28 amb dues funcions, una a les 7 i una a dos quarts de 10, doncs, o sigui, es fan 6 funcions en total, i pel que jo sé, doncs s'han venut bastant, o sigui que si la gent té ganes i interès, doncs que vagi directament. Es poden fer, si no m'equivoco, a l'oficina de turisme o directament a la web de Pedra i Sang. I seguint...
Hem de dir que això és un clàssic, però per aquells que encara no hagin vist Pedra i Sang, o pels que ho hagin vist una vegada, no passa res, es pot repetir.
I tant.
Perquè hi ha una singularitat, i és que en aquest espectacle hi ha adaptacions, actualitzacions, referències...
Hi ha dues escenes, que és la cinquena i la setena, que cada any són diferents. I, evidentment, ens toquen o temes locals, un en un cas, i temes
generals,
mundials, en un altre cas, no? Clar. I això, doncs, està molt bé, perquè això que dius tu, perquè el que fa és actualitzar una mica la situació, i anar veient. I, clar, estem parlant d'un musical, tragicomèdia, etcètera, musical, i a més amb una característica que és, per mi, essencial. Només hi ha un lloc a tot Catalunya on es faci una cosa per Nadal que hagi passat en aquell lloc.
Clar, o sigui, és una història pròpia.
L'assassinat de la Viuda es va produir de veritat el 1350. No és un invent, és de veritat. La forma com es presenta, com es desenvolupa l'acció, etcètera, aquest és un altre tema. Però és així, és històric. I tornant altra vegada al Teatre Auditori, ens trobem que hi ha aquesta programació i comencem amb màgia, amb aquesta màgia que es fa a la cafeteria del Teatre Auditori.
Sí.
I en aquest cas és el dia dissabte 21 i es fan, com de costum, dues funcions, perquè són curtes.
Dureta, no?
Hi ha una capacitat de 90 persones a la cafeteria. I sempre està ple, sempre, sempre. Per tant, qui vulgui anar-hi...
3 euros, eh?
Ha d'espavilar, però ha d'espavilar per anar-hi, perquè sempre està ple. I també hi ha un altre espectacle, en aquest cas també de petit format, que es farà dins de l'escenari del Teatre Auditori, que és el diumenge dia 22, també dues funcions, a les 19 i a les 20:30, la durada de l'espectacle són uns 25 minuts, aquí 25, mitja hora, i és un espectacle del Guillem Albà. El Guillem Albà ha fet moltíssimes coses, també havia fet circ, i és un gran, sobretot, una persona que amb mim i amb expressió és molt, molt interessant. I hi ha una creació de dramatúrgia de Joan Arquer, que també és pallasso, del Sergio Martínez, que també ho és, i del mateix Guillem Albà, amb una música del Pep Pasqual. És molt interessant, recomanat, diu, a partir de 8 anys. Jo penso que nens, inclús un mica més petits, poden entrar perfectament, perquè el moviment que fa amb els dits, convertint la mà en persones, en personatges, és molt interessant.
És un espectacle que, a més, és triplement premiat, eh?
Sí,
garantia que és un bon espectacle.
És un bon espectacle, sí. I després, també, dintre d'aquesta temporada, diguéssim, de Nadal, que hi ha un concert de la Franz Schubert Filharmonia, que és les millors bandes sonores de Disney. també és un espectacle que no cal dir... Però,
fa Nadal, això fa Nadal.
Fa Nadal, en particularitat, que les cançons, les peces aquestes de bandes sonores, en molts casos hi ha una soprano, un altre soprano, un baríton i un tenor que les canten. O sigui que no és només la música...
No és només instrumental.
Instrumental, sinó que a més adaptada per gran orquestra, sinó que al mateix temps estan cantades. De fet, és una reproducció exacta de les bandes sonores de les pel·lícules de Disney, que no cal dir que tenen tanta importància la banda sonora musicalment com a vegades la pròpia imatge. És així, té molta força. I seguint amb música, evidentment, no podia fallar el divendres 27, els valsos i danses... I a la marxa era d'ací.
Això sí que és Nadal.
La marxa era d'ací, calma, és que tothom la vol picar de mans. És una cosa que no falla. No? És a dir, quan acaba el concert habitual, que en aquest cas portaran de la família Strauss, tant el pare com el fill, com l'altre fill, l'altre germà, i a part de diferents autors, quan acaba, no acaba. Ha d'haver el marxa Radesky. Llavors, el marxa Radesky, ja, el final absolut.
Apoteòsic.
Llavors, sí. Això està dirigit a Ferrer. La setmana que ve en parlarem amb Motocomèdia, també.
Sí?
Sí. I hi ha una cosa també afegida en aquest any, que no hi era, que és recuperar el Trencanous, que el Trencanous també és una nova característica, s'ha convertit a Europa, sobretot en una nova característica de Nadal. La música de Tchaikovsky és extraordinària. Jo, vull dir, el marge del ballet és extraordinària, però si a més hi afegeixes el ballet, en aquest cas el ballet de Barcelona, que fa anys que va estar fent, però amb una particularitat que és molt interessant, i és que en aquestes dos ballets, que són dues funcions, el dia 28 dissabte i el dia 29 diumenge, hi ha la col·laboració amb aquests ballets del cos de dansa de l'Esbart Sant Cugat. Vol dir que aquesta companyia habitualment, quan va a algun lloc, si té opció, si té aquesta possibilitat, i aquí de seguida van arribar a l'acord, d'acompanya, perquè hi ha moments que poden sortir molta gent a ballar, i són dos moments del Trencanous, i en aquest cas, seria el cos de ball de l'Esbart Sant Cugat. I per tancar l'any, abans del dia 31, per tant, el dia 30, qui ens ve a veure? Ens ve a veure el senyor Joan Pera.
No hi era que bé.
El senyor Joan Pera. Sí. Que li hem preparat a mida, unes plaques, diu Tot l'any pot ser Nadal, d'en Jaume Vinyes, que de fet és una versió especial del conte Nadal de Charles Dickens. O sigui, el conte de Charles Dickens amb el Mr. Scrooge, aquell home doncs, que està amargat i que no vol saber res de Nadal.
Més raro que...
I que no vol. Doncs resulta que aquest el fa Joan Pera. El fa Joan Pera i aleshores està... amb veus, o sigui, ell com a intèrpret només està ell a l'escenari. El que passa que llavors té una sèrie de veus, de personatges, que suposo que l'adaptació consisteix precisament en això, en posar les veus del seu col·laborador que treballa amb ell, que li diu que si pot marxar abans per celebrar el Nadal amb la família, i ell s'enfada, perquè què vol dir? Que això la feina, és el dia de Nadal, i què? Que sigui el dia de Nadal? Escolta, no pot ser. Treballar.
Home, n'hi ha alguns que...
Sí, eh? Que van així.
Sí. Que fan aquest mateix paper.
Que van així.
Sí.
Doncs jo penso que pot estar bé. No he dit, no em diré res, però ja...
Ho hem de dir ràpidament, eh?
Sí. Que hi ha tant a la Floresta com a Mirasol els Pastorets.
Home, el clàssic dels clàssics.
Els vam tenir aquí també a Molta Comèdia, en vam parlar. El que passa és que fan dues funcions, una és el 18 i el 22. El 22 coincideixen tant Mirasol com a la Floresta,
sí.
I a la Floresta, si no m'equivoco, és el 17 i a l'altre de Mirasol és el 18.
Val.
Però bueno...
Home, però uns pastorets per Nadal sempre entren bé,
eh? Tenen en compte que són diferents, perquè els pastorets de la Floresta són adults i nens i nenes, i els pastorets de Mirasol només són nens i nenes.
Val, doncs mira, per triar...
Es pot triar.
Mirasol, la Floresta, i si no, tot el que hem repassat aquí al Teatre Auditori. Ho deixem aquí? Sí? Ho deixem aquí, no?
No, tu m'ho diràs si queda...
Sí, no? Ja hem exhaurit el temps. Jo crec que hem fet un ampli repàs. I serà ja fins l'any que ve, Eduard?
Fins l'any que ve, sí.
Sí, doncs continuarem amb més imperdibles el 2025. Gràcies, Eduard, que vagi molt bé.
A tu.
Bones festes.
Adéu, bones festes.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica.
Quiero tener un nuevo amanecer contigo, cantarte una canción al oído, dejar atrás la soledad. Que mate al amor, sin etiquetas, algo prohibido. En mi habitación se siente...
Aquesta és la veu de Dani Madrid, com se li coneix artísticament. És un músic santcugatenc que just acaba de publicar un nou single, Otra noche a tu lado. Avui l'hem convidat al programa per conèixer la seva trajectòria, també els seus plans de futur en el món de la música. Dani, benvingut.
Moltes gràcies, un plaer estar aquí amb vosaltres.
I també saludem el nostre company Martí González. Què tal, Martí?
Què tal, Carme?
Doncs avui és moment de conèixer Dani Martín, Madrid, que sí, la tendència és, costa una mica. De fet, el seu nom és Dani Sánchez?
Sí, Dani Sánchez Madrid.
Però el teu nom artístic, com dèiem, és Dani Madrid.
Sí.
Un santcugatenc que fa uns anyets va canviar el seu domicili, però te'n vas a un altre municipi que també hi ha molts santcugatencs.
Sí, la veritat és que sí, o sigui, fins i tot també t'he de dir que jo tinc molts amics allà, bueno, ara estic visquent a Roda, no?
Roda de Barà.
Roda de Barà, i hi ha gent que m'he trobat i que m'han dit, hòstia, eres de Sant Cugat, tal, i dic, sí, i sembla que, jolín, que està tot connectat, no? O sigui, que molt bé.
És el segon Sant Cugat, el de l'estiu, el de la platja.
Efectivament.
Dani, qui és Dani Madrid artísticament parlant?
Bueno, pues Dani Madrid és una persona jove, no?, un músic cantant que toca el piano i la guitarra, que va començar amb 12-13 anys, més o menys, quan els seus pares li van regalar una guitarra pel seu cumple, i a partir d'aquí, doncs, comença, pues, la seva carrera, primer fent cançons, lletres, no?, que al principi, pues, costa una miqueta perquè no són lletres molt bones, no?, però, bueno, a mesura que va passant el temps, doncs agafes més experiència i bueno, agafes més aquest rol de composar, no? Després vaig també començar amb la guitarra i després vaig passar amb el piano. I, bueno, a partir d'aquí, doncs, vaig començar a escoltar molt tipus de música, de tot tipus de gènere, i vaig començar a conèixer, o sigui, conèixer-me a mi mateix. I, bueno, a partir d'aquí, doncs, vaig treure un single, un altre, vaig començar a fer concerts... I...
Estem parlant d'autoaprenentatge?
Estem parlant de que al principi era autoaprenentatge i després ja em vaig... o sigui, vaig voler, pues, ficar-me més en el mundillo, no?, aquest de la música, i vaig començar, pues, a una escola de guitarra, a una escola també de piano, i de cant vaig fer, crec que mig any de classe, més o menys, per educar una miqueta la veu, perquè, a veure, quan comences, doncs...
I tot això a on? Aquí a Sant Cugat?
Això ho vaig fer a una escola de Cerdanyola del Vallès.
Mhm.
Aquí al costat.
Aquí al costat,
sí, també,
sí. Tots
els
veïns.
Sí, sí.
Sí, sí.
Defineixes com a músic independent, hem dit una mica autodidacta, no sé, primer què vol dir això, perquè també estaves parlant de descobrir-te una mica, toques molts tipus d'estils de música, molts pals, diríem, piano, guitarra, la veu, ara estàvem escoltant un tema així més pop, però també, com dèiem, fas diversos estils, no sé com et definiries també musicalment, o com t'has trobat?
Doncs, bueno, em defineixo, o sigui, com tu has dit, Martí, músic independent, perquè sí que és veritat que m'ho faig tot jo. O sigui, vull dir, tema xarxes socials, cançons, produccions, vaig a estudis, gravo els meus videoclips... En fi, és una mica...
Una feinada, sí,
no, sí. Sí, és molta feinada, però, bueno, al final, quan tens resultats, doncs, bueno, o sigui, està molt bé, no? Llavors, com em defineixo? Bueno, doncs jo crec que una persona polifacètica que li agrada molt la música i li agradaria viure de la música, no?, també. Però, bueno, mica en mica, perquè al final, o sigui, els artistes independents no tenim una discogràfica ni tenim un gran equip darrere.
O sigui, no tens ningú darrere?
Ningú. Sí que és veritat que tinc a la meva família, tinc als meus amics que m'ajuden, doncs, a vegades, doncs, a fer els videoclips, em ajuden també a fer publicitats per les xarxes, no?, al final, també. I, bueno, aquest últim single, la meva mare, un saludo, ha gravat tot el videoclip. Amb una càmera li vaig ensenyar una miqueta com funciona tot, mira, i em va gravar tot el videoclip, i després jo ja el vaig muntar i tal, o sigui que...
Clar, perquè si has sortit tu, no pots estar davant de la càmera.
Sí, sí.
Quan deies que t'agradaria poder viure de la música, significa que avui t'estàs dedicant a una altra cosa professionalment. Què fas?
Sí, bueno, vaig començar fa un temps ja a ser tècnic, vaig començar tècnic de so de vídeo a ràdio, i a partir d'aquí, bueno, ara estic treballant a la TV3, com a tècnic també, i, bueno, també vaig fer un grau superior de tècnic audiovisuals, vaig fer també un màster en Pro Tools i, bueno, una mica de producció musical, i això seria, o sigui, ara mateix estic de tècnic.
I això, evidentment, t'ha servit també per la música.
Efectivament, sí.
Per produir...
M'ajuda. I també, a part, quan vaig a fer els bolos, no?, els concerts, al final, o sigui, jo vaig amb un pianista, amb, bueno, un noi que es diu Víctor, i preparem tot nosaltres. O sigui, agafem els altaveus, els monitors, els in-ears, la taula de so, tot. I li fotem canya i
són els inicis, no? Martí? Sí. Són els inicis.
Exacte.
Es comença per aquí.
Tu has de ser molt polifacètic en el món de la música. Jo crec que sí. És bo perquè realment de vegades t'has de fer...
No et queda una altra.
Tot una mica, exacte.
No et queda una altra.
Tornant a la música i a la composició, com compons, si aquests 6 singles que has tret, crec que són 6, són les cançons que tens o fas una selecció?
Tinc... Sincerament, o sigui, tinc com 20 o 30 o 40 cançons, vale? El que passa és que, clar, hi ha cançons que les deixo que es morin, vull dir, que potser començo a composar una cançó i després ja dic, vale, aquesta cançó ja no em serveix de res, la deixo allà, perquè potser d'aquella cançó puc agafar una frase o dues frases o tres per una altra cançó. Llavors, la manera meva de composar al final és, bueno, vaig a casa meva, tinc com un petit estudi, i a partir d'aquí, doncs, agafo la guitarra, començo a... A mi el que m'agrada molt és narrar històries, o sigui, explicar una història. Em pregunto primer què vull fer, què vull explicar, on vull anar, què vull dir, no? I a partir d'aquí, doncs, començo a agafar idees, a agafar coneixements del que vull explicar i, bueno, plasmar una història.
La típica pregunta de primer la lletra, primer la música o tota l'hora?
Tota l'hora, sí. O sigui, jo crec que primer la música, o sigui, trec una roda d'acords, amb 4 acords ja començo a ficar lletra, sí.
I després també, les cançons que has tret de moment són en castellà, no sé si t'has plantejat fer d'altres idiomes, català, anglès o el que sigui.
Sí, estic preparant 2 cançons en català.
Primícia.
I, bueno... sí que és veritat que hi ha una cançó que és per a una associació d'epilèpsia, que és d'allà de Tarragona, que, bueno, és un amic que coneixo i tal, que va muntar una associació i tal, i ja tenim la lletra i tenim la cançó, simplement falta produir-la. Bueno, amb aquesta associació la vaig conèixer, bàsicament. Bueno, es diu Si jo puc, tu també, Pilep, ara, que no em venia a la ment. I bueno, em va preguntar, ostres, ja que cantes tal, podries fer una cançó en català per l'associació, la, així tenim com un himne? I vaig dir, per adelante, no? I després tinc una cançó més rumbera en català, que ja la tinc acabada i també ha d'anar a l'estudi, i, bueno, la vull treure d'aquí pues, uns mesos. O sigui, d'aquí uns 2-3 mesos, més o menys, tinc en ment ja treure el disc i, o sigui, aquestes dues cançons doncs, formaran part.
Us sembla? És que ara ens ho ha posat perfecte. Anem a escoltar un altre tema del Dani Madrid. Cuéntame un cuento, ja que parlaves de rumba, doncs això també és una rumbeta.
Seré el protagonista de tu historia. Seré el narrador de tus labios. Y tú serás por siempre la princesa guerrera, dueña de este amor. Planearé nuestro viaje en tan solo una noche. Cántame y cantaré ardiendo este amor.
Cuéntame un cuento. Així diu la cançó.
Així diu, aquella,
i aquest
clava.
És el...
Et vindràs de corista amb mi. Podem fer un single.
Home, bé, mira, jo era una de les meves opcions. Però no he tirat per aquest camí. Una rumbeta. A qui li cantes o quins temes tractes en les teves cançons?
Aquest tema, per exemple, o sigui, és una història que vaig voler explicar una mica irònica, no? Vull dir, una mica irònic de, en el sentit de cuéntame un cuento, de sempre m'estàs explicant el mateix, sempre m'estàs explicant el mateix, i jo el que vull estar és amb tu, no? Mm. I, bueno, sí que és veritat que, a veure, l'amor mueve muntanyes, no? Això ho diuen. clar, les meves cançons quasi totes van d'històries d'amor. Sí, és veritat que també tinc algun tema que tinc per treure, que és més de motivació, però sí que és veritat que més d'amor, sí.
Les experiències personals són les que sí. Acaben portant-te a una història que tradueixes en cançó, no?
Sí, jo crec que a vegades no totes les cançons que tinc és autobiogràfica, sinó que hi ha cançons que, bueno, són històries fictícies, però hi ha cançons que la història és real, però que a lo millor té un punt més de fictícia. O sigui, faig una barreja per no explicar tampoc...
Per no obrir-te el tot, no?
Exacte.
Ara estàs parlant, estem parlant del teu projecte propi, de cançons pròpies, del disc que trauràs amb aquests singles que ja vas traient, que la gent pot escoltar, evidentment, també per la web, a les xarxes socials, etc. Però també t'hem vist molt fent versions. Fas moltes versions de molts tipus diferents. No sé si és una manera de també fer concerts diferents, d'aportar altres coses, o si vols separar projectes, o és el mateix projecte Dani Madrid que fa versions i temes propis?
Doncs, bueno, sí que és veritat que al final, o sigui, quan vas a fer un concert, has de fer versions, perquè, clar, jo soc un artista independent, no?, emergent, i, clar...
T'has de guanyar la vida d'alguna manera.
Efectivament, encara la gent no em conec. Llavors m'he de guanyar la vida doncs, fent cançons que... Jolín, per exemple, o sigui, aquest estiu la Marina està morena, vull dir, això...
Tothom la demana.
Mare meva.
Bueno, i després de l'estiu, també.
Efectivament. I, o sigui, cançons com aquestes són, bueno, són versions que la gent els agrada, canta, ballen... I al final, bueno, és el mateix estil que en realitat jo també faig com en solitari, no? Però, bueno, sí, diguem que hi ha un Dani fent versions i fent concerts i hi ha un altre Dani traient música. Tot i que, de tant en tant, als meus concerts també fico una o dues cançons meves per...
Clar, home, que ja acaben sonant.
Per cridar sí, una mica l'atenció. Això, quina cançó és? Que no em sona. Doncs mira, i aprofites per fer publicitat de la teva música.
Exacte, sí.
I sobre això no sé si hi ha algun estil amb què amb el qual torno a l'estil, però amb el qual t'identifiquis més, no sé si et pots definir com a pop, també pel tema de les versions, perquè has conegut molts diferents.
Doncs jo crec que sí que és veritat que me'n vaig més cap al pop, o sigui, pop rock, pop dance, pop indie, tot i que també puc fer balades, m'agrada molt també la música comercial bona, vull dir, ja m'enteneu. I, bueno, sí, el meu gènere jo crec que seria més el pop.
I també sobre això, no sé si tens referències, també deies que has col·laborat amb diversos grups, artistes, això, pel que fa a referències o col·laboracions, amb qui t'emmiralles o com...
Doncs, a veure, sí que he fet col·laboracions, però també, clar, d'artistes emergents, que, clar, no són coneguts, i, clar, al final, o sigui, aquests artistes que he col·laborat, no he col·laborat fent cançons, o sigui, vull dir, gravant temes, que tenim alguns que estan aquí que segurament traurem en un futur, però he col·laborat en concerts. O sigui, d'anar amb un amic, que també és artista, es dedica a la música, i col·laboro amb ell. Bueno, una experiència molt bonica, la veritat. O sigui, molt bé.
Acumular experiències, concerts i vaja, tot això per anar creixent. Tot això per anar creixent. Com et veus d'aquí uns anys? En quin moment penses
objectius
que arribarà? Sí.
Doncs jo d'aquí uns anys m'agradaria viure de la música. O sigui, no vull dir ojalà sea famoso perquè, clar, i sí, i molts diners i molt... No, o sigui, vull dir viure de la música, però viure com a vocació, també. O sigui, vull dir que si jo, per exemple, tinc un treball del que he estudiat i em puc també fer música, cantar, fer bolos i tal, perfecte. Sí que és veritat que m'agradaria veure'm amb un disc, que la gent ho escolti, que també pues, la gent tingui en ment les meves cançons, que faci concerts grans, pues, tot això sí. Llavors m'agradaria doncs, tenir pues, al final un futur de música, sí, sí, això. O sigui, cantar.
Dedicar-te plenament.
Sí, dedicar-me plenament a la
plenament
música.
Plenament a la música. Doncs anem a comprovar en viu i en directe.
Sí, primera actuació en directe, que porto, Carme, jo aquí al Ritme Sant Cugatenc.
Doncs que crec. No sigui l'última.
Que no sigui l'última, exacte.
Que no sigui l'última. Anem a escoltar en directe aquest últim single, Otra noche a tu lado, que ha obert aquest espai. I ara el Dani Madrid tocarà aquí a l'estudi de Ramon Barnils. La podrem seguir en directe i amb això ja tancarem el programa d'avui. Acabarem amb la música de Dani Madrid, a qui li agraï moltíssim que ens hagi visitat i s'hagi deixat conèixer més de prop. Dani, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Endavant.
Quiero tener un nuevo amanecer contigo, cantar mis canciones a tu oído, dejar atrás la soledad. Y quiero compartir todo lo vivido, un jaque mate al amor, sin etiquetas algo prohibido. Se siente frío. En mi habitación siento ese vacío. Y si tu piel combina con mi ser, con nuestra estupidez, con cada momento que nos miramos, otro par de tragos. Y si tus manos me tocan y provocan, el tiempo se demora con tu risa y tus labios. Ay, que quiero besarlos otra noche a tu lado. Bailamos toda la noche cogidos de las manos. Mucha locura y sin censura, me dijo.
su belleza, sus ojos caramelo, endulzaba mis sentidos, los que creí perdidos. En mi habitación se siente frío. Nuestra estupidez con cada momento que nos miramos, otro par de tragos. Y si tus manos me tocan y provocan, el tiempo se demora con tu risa y tus labios. Ay, que quiero besarlos, otra noche.